tot el món de la informàtica a radiobalaguer.cat. Radiobalaguer.cat, un espai patrocinat i realitzat per Comsa Online de Balaguer. Radiobalaguer.cat, tots els dimecres a les 9 del matí i a les 8 del vespre a la sintonia de Ràdio Balaguer.
Un dimecres més al peu del canó aquí al programa radiobalaguer.cat, el programa dedicat al món de la informàtica, a les noves tecnologies i aquesta setmana sobretot als mòbils, perquè ens ha col·lapsat el mobile, Jordi?
Sí, estem a la setmana màxima del mobile, no? Aquesta setmana ha començat i evidentment tenim moltes novetats que estan passant ara mateix al mobile, però també us explicarem altres coses.
Sí, Jordi, hem intentat esponjar una miqueta perquè vegeu que també parlarem d'intel·ligència artificial, que també està molt de moda, parlarem d'algunes filtracions, bueno, alguns canvis en algunes xarxes com WhatsApp. Tindrem una miqueta
de
tot.
I de videojocs.
I de videojocs, també, al final. I, a més, tenim un concurs avui, eh?
Sí, donarem el guanyador i, bueno, i formularem nova pregunta, de cara a aquest mes que comencem.
Doncs fixa't si tenim continguts i, com dèiem, també parlarem extensíssimament del mobile, tot i que amb algunes coses les hem reservat. Si de cas, ja en parlarem la setmana que ve. Bé, doncs entrem en matèria. Avui la música ens la porta un DJ productor anomenat Ten Walls i ve des de Lituània. I diem que entrem en matèria i comencem parlant no precisament del mobile, sinó que veureu que el mobile l'han posat pel mig. O sigui, primer parlarem d'intel·ligència artificial, després parlarem del mobile i després ja parlarem d'altres temes i acabarem amb videojocs. Comencem parlant, doncs, de mesura controvertida. Hem de parlar de TikTok. Per què? Perquè passa a ser una amenaça per als cossos regulatoris europeus i n'estan començant a prohibir l'ús. O sigui, anem seguint una mica, Jordi, els mateixos passos per a qui es va començar als Estats Units, eh?
Sí, una mica Europa sempre, amb moltes coses, acostuma a seguir els mateixos passos que als Estats Units. I sembla ser que els organismes internacionals, sobretot els occidentals, fa temps que tenen l'ull posat a TikTok, una de les xarxes que més està creixent, que més popularitat està agafant entre els joves i que més èxit té.
Doncs, si recordem i fem una mica d'entradeta, als Estats Units el que va passar és que van començar a prohibir-lo justament amb això, en què es pogués instal·lar el TikTok en dispositius que tinguessin a veure amb cossos, diguéssim, diplomàtics. Després va saltar als cossos regulatoris. I a Europa ja hi havia màquines que estaven treballant, ordinadors, diguéssim, que estaven treballant per a cossos diplomàtics i companyia, on ja no deixaven que s'instal·lés, però és que ara ja passa a qualsevol dispositiu que hagi de fer anar a una persona que treballi en un cos regulatori europeu.
Sí, qualsevol que pertany a la Comissió Europea no podrà instal·lar el TikTok, qualsevol d'aquests aparells. Bàsicament, fundant-se amb el mateix que es va fer als Estats Units, dient que és una aplicació xinesa i que utilitzen aquesta aplicació per espiar-nos.
Va més enllà, eh? Fins i tot diu que qualsevol dispositiu destinat al treball, o sigui, si un d'aquests senyors té un mòbil propi d'ús personal, però des d'allí accedeix al correu electrònic corporatiu, tampoc li pot instal·lar. Si l'enganxen, li caurà sanció.
Sí, per tant, veurem si això és un primer pas, no?, per a prohibir també el TikTok a Europa.
També volem parlar d'intel·ligència artificial. La intel·ligència artificial de Bing ha arribat també a Skype.
Sí, recordem que Microsoft està revolucionant el món tant de les cerques, de les aplicacions de Microsoft, gràcies a la intel·ligència artificial de Chatbot, de l'empresa OpenAI. Pues bé, bàsicament, un dels nous serveis que ja ho està integrant també ara és l'Skype. Recordem que Skype també és de Microsoft, aquest sistema de videoconferència, i bàsicament funciona com un copilot, un assistent virtual, artificial, al qual li podem preguntar a temps real qualsevol cosa, i en respon dintre de l'aplicació Skype.
Això acabarà sent com una mica una mena d'amic virtual, si algú té pocs amics, doncs perquè no tindré converses amb ella.
Sí, però realment no sols podem tindre converses, sinó que pràcticament ens dona solució a qualsevol cosa que li preguntem.
Doncs ja ho sabeu, si teniu Skype, també arriba el Bing amb aquesta aplicació. A més, us han de dir que arriba als usuaris que estiguin a la preview de Bing, O sigui que us heu de registrar per tindre accés, però és qüestió de setmanes, suposem, que arribi a tothom.
Sí, de moment a l'aplicació mòbil, només.
I parlem justament de ChatGPT perquè apareix com a coautor o directament com a autor a més de 200 llibres a Amazon Kindle. Algú se n'està aprofitant ja.
Sí, bàsicament, segurament més d'una persona no es ficarà les mans al cap al sentir aquesta notícia, però és que sí. Realment el ChatGPT, com ja han vist molts, és capaç d'escriure en redaccions molt completes. Molts estudiants ja ho estan fent ara, no?, pels seus treballs de classe i universitaris. I bé, és que realment pot escriure un llibre i molt bé.
Doncs els estudiants se n'aprofiten perquè no els escriptors. I llavors hi ha escriptors que realment ja ho diuen, obertament, eh? Diuen, aquest llibre l'he escrit jo amb la col·laboració de ChatGPT. O sigui, directament entre els dos, mano a mano, hem anat fent.
Sí, i bueno, de moment, com que tampoc no hi ha cap regulació que ho prohibeixi, es pot veure això ja a la tenda d'Amazon Kindle, pues ja es pot veure 200 llibres fets amb el ChatGPT.
Ha anat ràpid, Jordi? Fa ben poquet que el tenim disponible i hi ha gent que ha publicat llibres fets amb ell.
Sí, és que bueno, realment una intel·ligència artificial per escriure un llibre pot estar a minuts, vull dir, no necessita més.
Doncs està servida la controvèrsia, a veure quan tardarem. I més servida la controvèrsia perquè ja podem perillar els que treballem en mitjans de comunicació perquè Spotify ha llançat DJ, una característica de música personalitzada amb comentaris, a més, parlats per intel·ligència artificial.
Sí, segons han pogut veure, el funcionament d'aquesta característica seria el següent. L'aplicació buscarà música que el seu algoritme cregui que ens agrada a l'usuari. Proporciona així una experiència personalitzada i si afegim els comentaris mitjançant la IA, la intel·ligència artificial, com el cas d'un DJ reial, comptarà amb una veu impressionantment realista.
O sigui que quan escolteu la típica emissora on es estan presentant les cançons, doncs ara sona això, ara sona allò, ara fan no sé què, ara fan no sé cua, doncs a Spotify tindrem aquest mode DJ i aquest mode DJ directament és això, és una ràdio presentada amb una veu que parla, però aquella veu no és humana, sinó que és una intel·ligència artificial qui la posa.
Em pregunto si amb aquesta funcionalitat ja podran substituir al Jordi de Com Online, no?, i a l'Oriol García de Ràdio Balaguer per fer aquest programa.
De moment, pel que veiem, només presenta cançons i, a més, us han de dir que com que només parla en anglès, ho han ficat a prova als Estats Units i Canadà. De moment encara tenim un marge, Jordi?
Bueno, esperem que puguem acabar l'any.
Jo crec que sí, i més que de moment en aquest programa, a banda de música, posem altres coses. De moment només posa música, però perquè vegueu cap on van els passos, jo crec que en 3 o 4 anys doncs podrem escoltar emissores de ràdio on aniran posant música, aniran presentant cançons, aniran fent, i directament no hi haurà ningú. Ho farà una intel·ligència artificial. On estem arribant, i com perquè vegueu la magnitud de la onada d'aquest tsunami de la intel·ligència artificial, doncs Snapchat també s'ha ajuntat amb OpenAI per a ficar ChatGPT a la seva pròpia aplicació.
Sí, Snapchat, una de les aplicacions de missatgeria que van agafar molta revolada entre els joves fa molt poquet i que ara, malauradament, ha caigut una mica en desgràcia, però bé, tot i això existeix, continua funcionant i de moment ja ha optat per la intel·ligència artificial de ChatGPT, la de OpenAI, que és la mateixa que ha optat Microsoft, per a adoptar els seus sistemes.
Doncs a partir d'ara, què és el que podem fer? Doncs demanar-li qualsevol cosa, fins i tot filtres, o què ens quedaria millor amb una foto, o parlar-hi simplement a través de la mateixa aplicació de Snapchat.
Sí.
Ha arribat la intel·ligència artificial com un tsunami, eh?
Sí, ha arribat com un tsunami i, com veiem, cada setmana us anem explicant novetats de les IAs, de les intel·ligències artificials, i, evidentment, amb els temes que parlem a continuació, que són del mobile, doncs, també ha estat molt present.
Doncs vinga, va, entrem en matèria directa, entrem al mobile, i el primer que us volem explicar és que Qualcomm ha anunciat que col·labora amb grans marques com Honor, Motorola, Nothing, Oppo, Vivo i Xiaomi per llançar smartphones amb missatgeria via satèl·lit. Aquesta és una de les coses importants que s'han vist al mobile, eh? Han d'anar tots connectats al satèl·lit ara.
Sí, bàsicament, diguem que bueno, via satèl·lit pràcticament no s'ha utilitzat mai cap mòbil, però que ho va ficar de moda Apple fa poc i bueno, ara sembla ser que totes les companyies s'apunten amb aquesta moda.
Jordi, havia abans anys enrere mòbils, bueno, i encara n'hi ha mòbils via satèl·lit per a fets molt puntuals. Eren mòbils expensius, eren uns mòbils estranys de veure, voluminosos, i la gent no confiava en la tecnologia satèl·lit, a no ser que fos per anar a algun lloc recòndit, que ja ho sabies que no hi hauria cobertura.
Sí. Però bé, bàsicament la tecnologia de connexió per satèl·lit ens ofereix avantatges i és que bàsicament tenim cobertura a qualsevol lloc del món sempre que veguem el cel.
Uh-huh. Doncs ja ho veieu, aquesta aplicació, aquesta aliança entre grans fabricants, sobretot xinesos, i Qualcomm per a implementar la connectivitat per satèl·lit. I de fet, Snapdragon Satèl·lit, que és com han volgut anomenar, arribarà al setembre i a més diu que ho farà de forma gratuïta per als terminals compatibles.
Sí, bàsicament tots els terminals compatibles que porten un processador Qualcomm pues, disposaran d'aquesta tecnologia que s'anomena Snapdragon Satèl·lit i per tant podran tindre connexió per satèl·lit. Potser en diferents llocs no ens serà útil, però, per exemple, quan estarem a la muntanya o en llocs una mica extravagants o on hi ha poca cobertura, podrem anar amb cobertura per satèl·lit.
a través d'aquesta cobertura, en teoria hauríem de poder, com a mínim, enviar missatges, que ja ens serviria de molt. Jordi, veiem per això que quan ens parlen de terminals compatibles, ens parlen ja dues condicions. La primera és que tinguin, com a mínim, un Snapdragon 8 generació 2, tot i que diu que intentaran mirar a veure si amb algun altre processador anterior s'hi pot ficar, però hauria de ser un d'aquests, o sigui, seria un mòbil d'alta gamma. I veiem que també el mòbil ja hauria de vindre equipat amb les antenes i l'amplificador necessari.
Sí, bàsicament no és tan fàcil agafar cobertura a través de satèl·lit i per tant s'ha de portar un amplificador i una tecnologia específica.
Doncs veurem quins són els mòbils compatibles, però de totes maneres, si a partir de setembre ho tenim, suposem que els que sortiran properament ja tots ho portaran. Estem parlant d'una distància de 2-3 anys perquè la majoria de mòbils siguin capaços d'enviar missatges encara que estiguem en un lloc on no hi ha cobertura per torre, per cel·la. I també Qualcomm ha anunciat que col·laborarà amb 7 companyies globals per impulsar el seu Snapdragon Spaces.
Sí, les Snapdragon Spaces són l'última plataforma de Qualcomm per lo que s'anomena la realitat augmentada. Una plataforma on els desenvolupadors poden crear aplicacions i experiències que s'adaptin a l'entorn on la companyia vol establir les bases de creació dels dispositius i tecnologies, sobretot alineades o combinades amb el que s'anomena realitat virtual, realitat augmentada.
Doncs ja ho veieu, tothom vol fer el seu raconet, la seua parceleta i el famós metavers, o com ni vulguin anomenar, o realitat augmentada. Tothom està, encara que no tan impulsivament com temps enrere, caminant cap aquí i Qualcomm es munta la seva pròpia plataforma, és Snapdragon Spaces. Hi ha 7 companyies globals interessades. Al final ens trobarem una mica com amb les plataformes de vídeo, que per trobar no sé qui haurem de connectar-nos aquí o per trobar no sé qui haurem de connectar-nos allà.
Sí, actualment tenim força opcions, sobretot amb l'entrada d'ahir mateix de Sky Showtime, entre altres.
Doncs si aquí passa el mateix, ens trobarem possiblement amb això, que diu, jo és que estic en un metavers, però de Snapdragon Spaces, doncs jo estic al d'Apple.
I jo estic al de Facebook.
Al de Facebook, i ara no ens trobarem, perquè cadascú està a la seva
Estarem
ciutat.
Estarem tots a la mateixa ciutat i seria més complicat trobar-nos que ara. Però bé.
Doncs veurem cap on acaba apuntant la cosa. I també Qualcomm ens ha presentat l'Snapdragon Auto 5G.
Sí, Qualcomm ha presentat al Mobile aquesta nova plataforma que s'anomena Snapdragon Auto 5G, Modern RF Gen 2, un SoC, un processador per a mòbils amb connectivitat 5G de nova generació, que a més ens prometen un 50% més de capacitat de procés, juntament amb un 40% més d'eficiència energètica.
Doncs un pas més, Jordi, el que diem, ja com es diu el nom, Snapdragon Auto va encarat als cotxes, Estan ja dissenyant processadors específics, ja fa dies que ho diem, per als cotxes. Els cotxes estan a punt de donar un salt que ens sorprendrà segurament en els propers anys.
Sí, bàsicament són processadors molt potents, que portaria el mòbil més potent que trobaríem al mercat. Estan pensats per a cotxes i bàsicament no sols ja per governar els mecanismes que porten els cotxes actualment, però bàsicament per donar-nos ja fins i tot entreteniment dintre del cotxe.
I veiem, a més, que aquest portarà l'Snapdragon satèl·lit, o sigui que directament el cotxe estigui on estigui i que ens el robin i el fiquen en un lloc sense cobertura, ja poden córrer a inhibir-ho perquè també estarà connectat, sempre estarà connectat el cotxe, sigui on sigui. Anem a parlar d'altres fabricants. Vinga, anem a fer una mica de repàs de tots els fabricants que han anat passant pel mobile i, de fet, encara hi són, perquè està allí. Comencem per OnePlus. OnePlus ens ha vingut a aterrar-nos el OnePlus 11 a Europa.
Sí, és el primer mòbil que aterra a Europa i, a més, està certificat ja per Snapdragon Spaces, la tecnologia de realitat augmentada de Qualcomm. Per tant, això ens fa entreveure que aquest nou mòbil de OnePlus porta un Qualcomm Snapdragon 8 Generació 2. Pot anar amb 12 o 16 GB de memòria RAM, LDP5, fins a 512 d'emmagatzematge a UFS4 i també una pantalla AMOLED de QHD de 6,7 polzades. A part de portar un backplane LTPO que permet funcionar amb freqüències variables de 1 a 120. Uh-huh. És a dir, alta freqüència per a videojocs o poca per llegir i poc consum.
Doncs veiem que és un mòbil portat a l'última i veiem que és, diuen ells, el primer terminal certificat per a Snapdragon Spaces. O sigui que aquest té la certificació de que hi funcionarà sense cap problema. Amb aquest donarem vida al metavers, com dèiem, de Qualcomm.
De Qualcomm, sí, sí.
Doncs això és el que ens ha vingut a presentar OnePlus. Altres marques, Honor. Honor ha fet una gran presentació, ens ha portat diversos dispositius. Parlem de la sèrie Magic 5. Comencem pel Magic 5 Pro.
Sí, un telèfon per facilitar el son i reduir la nostra fatiga.
Mm-hmm. Doncs sí, això és el primer que ens venen com a premissa. Jordi, no sé, d'un mòbil em pots explicar moltes coses, però suposo que aquí el que han ficat molt en marxa és el tema del tema de la pantalla, que no sigui agressiva i tot. Tot i que jo crec que hi ha altres coses que són molt destacables. La primera, això sí que us ho hem de dir, és la pantalla, perquè ells ens diuen que la seva pantalla ha aconseguit la primera posició al rànquing de Ixomark de pantalles.
Sí, és una pantalla espectacular, que ara us explicarem les característiques, però a més és una pantalla que és capaç d'adaptar-se als ritmes circadians nostres per representar una temperatura d'acord amb la que ens demana el nostre cos, per dir-ho així.
O sigui que això que tenim, aquesta adaptació de quan anem a dormir podem ficar un color més càlid o això, ell ja directament s'adapta, ja veu en quin punt estem i ja s'adapta perquè la temperatura de color sigui la que necessitem.
I, a més, com diu l'Oriol, d'Ixomark ha tret la millor puntuació.
Uh-huh. Doncs no és aquesta l'única cosa que pot fer bandera aquest mòbil, sinó que l'Honor Magic 5 ha aconseguit també treure el lloc actual al campió, quedant en primera posició al rànquing d'Ixomark de càmeres.
Sí, bàsicament ha superat el Huawei, que havia amb millor puntuació. Recordem que Honor és una submarca de Huawei, es va separar pels motius legals que té Estats Units amb Huawei, però bàsicament ens ofereix això, unes càmeres amb unes qualitats fotogràfiques molt bones, amb un sensor de profunditat 3D, amb una càmera de selfies de 12 megapíxels a la part posterior i amb tres sensors de 50 a darrere, que ens permeten tindre un gran angular i diferents sensors per a captar la llum amb poques condicions de foscor, etc.
De fet, té un sensor periscòpic, o sigui, podrem treballar amb zoom. Ells ens prometen, de fet, que per les mides de sensor tindrem un 52% més de lluminositat que la versió anterior, però el curiós és el zoom. Ens parlen d'un zoom que va des del 0,5, o sigui, mig augment, fins a 100 augments. Però ja per any, com sempre, han de combinar l'òptic i el digital per aconseguir aquests 100 augments. De totes maneres, caldrà veure com es respon i si fem un augment de 100 potser veiem les típiques aquarel·les i poca cosa més.
Sí, també s'ha vist un germà petit de l'Honor Magic 5 Pro, que és l'Honor Magic 5, amb un bisel molt fi i només 7,8 mil·límetres de gruix. Una configuració molt similar al que us acabem d'explicar i també comparteix moltes de les seves característiques, tot i que les càmeres fotogràfiques baixen de qualitat, com acostuma a ser habitual en la majoria de fabricants de diferenciar el Pro del que no és Pro de mòbil.
O sigui, la gran retallada, diguéssim, que ha sigut a la càmera. O sigui, la resta és quasi bé igual.
Per tant, amb el que no és Pro no tindrà la millor puntuació el de Ixomark, però que també té unes bones càmeres.
Una mica el que dius, passa amb tothom. Això passa, per exemple, amb els Pixel, també, de la versió Pro. A la no Pro, la gran diferència és la càmera. Hi ha una diferència abismal. Aquí la diferència no és tan abismal, però hi és. Jordi, la diferència abismal també està al preu.
Sí, l'Honor Magic 5 rondarà els 899 euros. El Pro puja fins als 1.199.
O sigui, estem parlant d'uns 300 euros més, la versió Pro que la versió normal. A partir d'aquí trieu vosaltres si voleu desembossar. I si us sembla massa quartos, doncs encara ens han tret un altre, que és la versió litejada, el Lite.
Sí, la versió Lite, que també s'ha presentat al Mobile, és una versió on encara s'han reduït les prestacions, tant càmeres com processador com memòries, i amb una configuració de 6 GB de RAM i 128 d'emmagatzematge, doncs ens costarà només 369 euros. Però doncs tindrem tot un Honor Magic 5.
Uh-huh. Doncs ja veieu que hi ha preus per a tots els gustos. Ens n'anem des dels 300 i algo euros fins als 1.300 o més. Parlem també del Galaxy Z Fold 5, perquè és un altre dels telèfons que s'ha pogut veure. Recordem que Samsung ella ja s'havia avançat i ens havia presentat el 9S i un cop ja vist el 9S alguna cosa havia de portar al mòbil. I ens ha vingut a explicar coses del Galaxy Z Fold 5, que el que ens venen a explicar és que és més prima, grans trets, i la pantalla es plega millor.
Sí, sembla ser que una de les queixes dels usuaris, bàsicament dels mòbils plegables, és aquesta, és que la manera de plegar no acostuma a ser molt òptima o no acaba d'agradar als usuaris.
Uh-huh. Doncs ara inclouen el nou sistema de gota d'aigua, del que ja us havíem parlat alguna vegada, que permet eliminar el plec i fa molt menys visible aquest fet de que la pantalla es plegui i es desplegui.
Sí, bàsicament quan està desplegada a la gent no li acaba d'agradar, no?, la separació que hi ha entre les dues pantalles. Ara amb aquest Z Fold 5 és molt poca la diferència entre les pantalles quan estan desplegades.
Doncs veiem que, a més d'això, també han aconseguit, al plegar-se d'aquesta manera, que quedi un telèfon més prim. Jordi, han baixat 0,2 mil·límetres. No sé si és tan destacable, però bueno.
Bueno, han aconseguit reduir-ho. En tot cas, qui busca un mòbil plegable, aquest que han pogut veure al Mobile, que és el Galaxy Z Fold 5, realment és el més avançat tecnològicament que trobem i amb millor pantalla.
Qui també ha estat al Mobile i ha presentat força coses, destacarem algunes, és Xiaomi, que ha presentat la sèrie 13. I és uns mòbils dels que ens ve a fer bandera que porten el top del top, també. Parlem de topalls de gamma.
Sí, Xiaomi, una companyia que ja fa anys que té molt èxit, no? Aquesta companyia xinesa, on ens va sobretot convèncer, no?, per terminals molt potents i amb els preus força continguts, doncs bé, ens presenta el seu Xiaomi, o el Xiaomi 13.
Doncs sí, el primer que ens venen a destacar d'aquí és la pantalla. Ja ens ve amb una pantalla AMOLED que el que crida l'atenció és la lluminositat que té.
Sí, tot i comptar amb 6,36 polzades, té una brillantor màxima de 1.900 nits, que això és molt.
És moltíssim. Això a ple sol s'ha de veure de forma estupenda. A part, bueno, també hem millorat una mica el disseny perquè tingui les vores planes, però, bueno, una
HDR, miqueta... HDR, refresh de 120...
En l'apartat fotogràfic és un altre dels llocs on fa bandera Xiaomi d'aquest mòbil perquè han col·laborat amb Leica.
Sí, els Xiaomi bàsicament no han sigut uns mòbils que han destacat mai precisament per les seves càmeres, però sembla ser que és un dels punts forts que volen destacar pròximament. Per això han firmat amb la companyia Leica, una de les certificacions més importants que existeix per a mòbils de càmeres, i per tant les últimes càmeres d'aquest Xiaomi 13 doncs, porta ja certificació Leica.
Veiem que tenim tres sensors a la banda de darrere, el principal de 50 megapíxels, un altre que té zoom òptic del 0,6 als 3,2 i després tenim un teleobjectiu fixat de 75 mm, a més de gran angular.
Sí, al seu interior també trobem el més procent de tots els processadors Qualcomm, el Snapdragon 8 Generació 2.
O sigui, aquí no han escatimat, un processador que ens ha donat potència per tot el que faci falta, a més haver acompanyat de l'última tecnologia en memòria, DDR5 i totes aquestes coses.
Sí, segurament optarem per la memòria DDR5 més potent que trobem al mercat, almenys en velocitat, arribant als 8.500 MHz.
També és important a l'hora de no tindre coll d'ampolla. Pel que fa a la bateria, ens diuen que és capaç d'aguantar 14 hores seguides funcionant.
Sí, tot i tindre aquesta espectacular brillantor i anar al màxim.
De fet, respecte a la generació anterior han ampliat 3 hores. Abans teníem 11 hores de funcionament ininterromput, ara diu que seran 14. I a més diu que també una funcionalitat nova és que ens servirà com per a funcionar com a clau digital per al nostre cotxe, sempre quan tinguem un cotxe adaptat a aquesta tecnologia.
Sí, sí, sí.
Doncs a banda, aquest parlem del Xiaomi 13. Tenim el Xiaomi 13 Pro. I aquí veiem que hem començat al revés. A la versió Pro el que ens han fet és canviar-nos les càmeres. La de resta és tot igual.
Sí, com acostumem a veure, i us hem explicat, no?, els Honors anteriors, amb els mòbils anteriors, amb el Honor 5, doncs bé, amb Xiaomi passa exactament el mateix. La diferència entre la versió Pro i la versió normal és bàsicament això, les càmeres fotogràfiques.
Doncs aquí sí que tenim les lents professionals Leica amb un sensor d'una polzada, que és el més gran que es veu amb un telèfon actualment, i diuen que és capaç de capturar un 72% més real els colors i també les fotografies en format RAW professional són amb molta més profunditat.
Sí, a més, aquesta versió Pro del Xiaomi té una AMOLED de pantalla, una AMOLED 6, amb una capacitat de produir 100% dels DCI P3. Juntament amb 1.900 de brillantor i HDR Pro, doncs bàsicament pot arribar fins a 1 bilió de colors, és a dir, una capacitat, una qualitat de pantalla espectacular.
La idea és aquesta, fer fotos espectaculars i càmera espectacular perquè la combinació de totes dos sigui uns resultats que quan tirem una foto ens quedem meravellats. Aquesta seria la versió Pro, tot i que veiem que la versió AC, que tampoc està tan malament.
Gens ni mica,
Jordi, d'aquestes no parlarem de preus, el que sí que podem dir és que barats no seran perquè també han fet com en l'altre cas, ens presenten una versió litejada, la Lite.
Sí, Xiaomi encara no ha donat preus d'aquestes versions 13 dels seus darrers terminals, però sí que també ens ha anunciat una versió Lite, una versió Lite. Bàsicament, evidentment, és més rebaixada que la 13 i la 13 Pro i ens porta pues, prestacions inferiors, el qual, com el processador no passa d'un Snapdragon 7 generació 1, que tot i això aconsegueix un 30% més de rendiment que les generacions anteriors.
Jordi, el que crida l'atenció pot ser d'aquest mòbil, una cosa curiosa, potser és perquè ja pensen que el tindrà molta gent jove, és que la càmera per a selfies porta un LED. O sigui, en lloc de tindre el flash fotogràfic cap allà, el tenim cap allà, però també el tenim per davant.
Sí, bàsicament, per tant, vol dir que està pensat, no?, per a persones que faran anar molt a la càmera de selfies.
Perquè tenim flash a la càmera de selfies.
Sí.
Doncs aquesta seria la bandera del que fan d'aquest versió Lite. No tenim preus per això, però suposem que aquest sí que serà econòmic, però els altres no ho seran, perquè són els
grups insígnia. Sí, són els grups insígnia, i Xiaomi té subgames com la Redmi i la Poco, no?, més econòmiques, però el que és ja gama principal Xiaomi acostuma ja a ser més cara que anys enrere.
I ja que parlem de Xiaomi, dos coses més que ha presentat. Ha presentat un rellotge i ha presentat també uns auriculars.
Sí, també ha presentat novetats en quant a smartwatch i ens presenta el Xiaomi Watch S1 Pro, amb una bateria que ens ha de durar fins a 14 dies, un GPS i més de 100 esports disponibles a través del rellotge.
Doncs Jordi, a grans trets d'aquí el que veiem és que el que fa bandera és que una càrrega completa diu que és capaç de funcionar fins a 14 dies, però ens diu que en 10 minuts connectats carreguen bateria per a 2 dies. D'això és del que fa bandera d'aquest rellotge. La resta us podeu imaginar que és un rellotge pues, esportiu com tots els altres.
Sí, aquest rellotge estarà disponible a partir del març i rondarà els 299 euros.
Doncs aquesta és una de les novetats. L'altra són uns auriculars, i aquí els auriculars tampoc hi farem gaire parada, però el que ells ens han volgut destacar és que tenen cancel·lació de soroll de fins a 48 dB.
Sí, són els Xiaomi Buds 4 Pro. Són uns auriculars totalment inalàmbrics, com no ens podíem pensar d'una altra manera, i porten cancel·lació de soroll de fins a, m'ha dit l'Oriol, 48 decibels.
Doncs està força bé. Si estem en un entorn sorollós, doncs 48 decibels és bastant.
Sí.
No és moltíssim, recordeu que l'escala de decibels és logarítmica, però és bastant. Ens estalviarem bastant soroll exterior. Més fabricants que ens han passat pel mobile. TCL. TCL també ha passat pel mobile, i qui ha vingut a presentar TCL? Doncs no podia ser d'altra manera. Ells fan pantalles, doncs han vingut a presentar-nos pantalles, tot i que va integrada en un mòbil. Parlem del NXT Paper. I és aquí ells fan bandera no de les capacitats de rendiment del telèfon, sinó de la pantalla.
Sí, sobretot diuen que aquesta nova pantalla, que no t'ho donaré a dir el nom perquè és llarguíssim, bàsicament el que ens ofereix és antireflexos.
Sí, Jordi, la gent que l'ha vist allí físicament diu que recorda una mica les típiques pantalles mate, aquelles pantalles que alguns dispositius han arribat a portar i que el que fan és no reflectir. Bueno, segurament no us hi heu trobat a casa amb la televisió, amb l'ordinador, si teniu una finestra darrere es fa quasi bé impossible treballar, perquè estàs veient més la finestra que el que hi ha a la pantalla.
Sí, bàsicament amb aquestes noves pantalles diguem que d'una qualitat bona, però tot i això, sobretot la seva principal qualitat és això, que no veurem reflexos de qualsevol llum que hi hagi als voltants.
Doncs NXT Paper es diu. De fet, l'han integrat, han ensenyat la pantalla sola i la pantalla amb un telèfon, però és que ni han parlat de res més, perquè el telèfon, ells ho diuen que és un concepte, només han fet un telèfon per ensenyar la pantalla.
Sí, bàsicament, de moment no el podrem veure, almenys el mobile no s'ha vist amb cap fabricant que porto ja aquesta pantalla.
Doncs TCL, fabricant de pantalles, com diem, venia a presentar noves tecnologies en pantalles. Potser en un futur podrem triar si volem un terminal amb pantalla antireflexes o no. Alguna cosa tindrà de negatiu el fet de que no reflexi, i segurament potser els colors no seran tan vius o alguna cosa així. Però bueno, cadascú tindrà les seues preferències. I també TCL ens ha portat ulleres, i ulleres en parlarem perquè al mobile se n'ha vist moltes. Semblava que estaven mortes les ulleres, però no, estaven de parranda, com diu aquell, perquè TCL ens ha presentat les Ray Neo X2, que són unes ulleres de realitat augmentada amb les Snapdragon XR2.
Sí, sembla ser que les grans companyies, les grans tecnològiques, van apostar totes, no?, per ulleres de realitat augmentada, després les han cancel·lat. Apple sembla ser que no acaba de traure les seves, però bueno, hi ha altres companyies, en aquest cas, com diu l'Oriol, TCLC, expertes en pantalles, que sí que han aconseguit traure les seves ulleres de realitat augmentada, amb processadors Snapdragon, a més a més.
Doncs veiem que porten un, bueno, 6 GB de RAM, 128 d'emmagatzematge intern i connectivitat que no falti, fins i tot GPS i altaveus i micròfon. O sigui que no ens hi faltarà de res aquí, eh?
Sí, a la part frontal hi trobarem un sensor de càmera de 16 megapíxels amb capacitat per a enregistrament de vídeo de Full HD. I a part és capaç de detectar l'entorn en 3D mitjançant tots els sensors que porta.
Doncs en les ulleres que no hi faltaran de res, però com diem, TCL no són els únics que han vingut a presentar ulleres, i unes molt similars a aquestes amb mateix processador també ens les ha presentat Xiaomi.
Sí, almenys pel que s'ha pogut veure el mobile, les grans tecnològiques també, sobretot xineses, sí que estan apostant per la realitat augmentada. Un altre fabricant és Xiaomi, amb les seves Wireless AR Glass Discover Edition.
Doncs aquestes ulleres, un disseny que recorda amb unes ulleres de sol, però una miqueta més grans, perquè això sí que ho tenen, les ulleres aquestes van millorant en el que és l'aspecte físic, que no semblem un marcià quan anem pel carrer amb elles, no?
Sí, bueno, tots tenim al cap, no?, aquelles ulleres de realitat virtual que, bueno, més aviat semblaven molt futuristes, però evidentment molt voluminoses.
Doncs aquestes no, vindria a tindre l'aspecte d'unes ulleres de sol, el que passa que són una mica més gruixudetes, i després veurem els foradets on hi ha les càmeres, no? Però aquí tenim unes càmeres que poden funcionar, unes ulleres que poden funcionar de manera independent.
Sí, es tracta d'un model que pot funcionar de manera totalment independent, com diu l'Oriol, i ve amb un processador Snapdragon XR2 de Qualcomm. I bàsicament aquestes ulleres de la realitat virtual, com les Oculus o les de Meta, pues funcionen totalment independent.
Mm-hmm. Així tot, també les podem connectar amb un mòbil, si volem més funcionalitats. Una de les curiositats també són la capacitat del bé que gestionen el mode de transparència, o sigui que podem fer una que siguin més fosques o menys, com les ulleres de sol, que depèn, les podem enfosquir més o menys, però això ens serveix per veure millor o pitjor el contingut que tenim a dins, eh? O sigui que en un moment donat s'enfosquix més el que tenim a fora per veure millor el que veiem a la pantalla interior. Bueno, això com a bola de drac, que podem anar veient informació mentre anem pel carrer, doncs seria aquesta la idea.
Sí, bàsicament, bola de drac ja feia imaginacions, no?, amb el que eren les ulleres de realitat augmentada.
I un pas més enllà, Anat Goertek, un fabricant que ens ha portat unes ulleres de realitat augmentada, però que venen amb un altre salt més endavant, el salt de futur, que és l'Snapdragon AR2 Generació 1.
Sí, un nou processador de Qualcomm que supera molt a l'XR2 de Qualcomm que presentàvem anteriorment i, per tant, un altre fabricant que també aposta per les ulleres de realitat augmentada. En aquest cas, amb aquestes ulleres, el seu disseny en recorda força més amb unes ulleres de sol de tipus aviador.
Mm-hmm. Doncs són una miqueta més grans, lògicament, però perquè han d'encabir les tres càmeres i sensors frontals, clar, porta tres càmeres, però veiem que aquí la gran bandera és la gran connectivitat, la gran quantitat de coses que fan amb un pes superlleuger.
Sí, són ulleres que no són gaire més grans que unes ulleres de sol i tot i això porten compatibilitat o connexió amb diferents tecnologies, com Wi-Fi 7, Snapdragon Spaces i amb totes les funcions de sèrie de l'Snapdragon AR2.
Uh-huh. I veiem que no passen dels 100 grams, pesen menys de 100 grams.
Sí, ens fa una detecció de l'entorn tridimensional de 38 graus del camp de visió i les lents també poden projectar contingut virtual.
Doncs fan de tot, Jordi.
Sí, per tant, podríem classificar-les aquestes de Goertek com les més avançades que s'han pogut veure al mobile, en quant a realitat augmentada.
Doncs, i tampoc són coses molt de futur, perquè ells ens diuen que a finals del tercer trimestre de l'any les podrem comprar, o sigui, quan acabi l'estiu més o menys ja les podrem fer anar, no podrem anar amb elles a la platja encara. Més coses que s'han vist al mobile. Samsung Display ha mostrat, a grans trets, pantalles plegables. Cap aquí, cap allà, això ja vam dir que passaria. Samsung Display ha vingut a mostrar-nos que el futur de la pantalla és plegar-la com si fos un acordió.
Sí, Samsung, bàsicament, és un dels fabricants que més ha apostat per les pantalles plegables i ens mostra en aquest mobile pues, moltes solucions OLED de pantalles plegables amb alta brillantor UEDR que arriben fins als 200 nits.
2.000
nits. Us acabem de parlar d'una pantalla Xiaomi que arriba als 1.900 i bé, Samsung presenta ja unes que arriben a 2.000, una miqueta més encara.
Doncs a grans trets, el futur, Jordi, sembla que els mòbils potser els hauríem de plegar no per la meitat, sinó plegar-los amb 3 o amb 4, o sigui, aniríem a base de guanyagruix, però aniríem plegant-los com si fos un acordió. Però no només aquí, és que s'obre un munt de possibilitats. Per exemple, a casa, si la tele us ocupa molt espai, doncs per què no la tele que estigués plegada i un moment donat, quan vulguem veure la tele, la despleguem amb 3 o 4 i quan no està plegada hi ocupa molt menys.
Sí, realment Samsung és de les companyies que més visió hi veu, no?, que més aposta per aquest tipus de pantalles i veurem si el futur li dona la raó.
I una altra també que us havíem explicat i us l'hem de comentar, tot i que n'havíem parlat molt, és el nou Realme GT3. I aquest era el mòbil que havia de veure tothom perquè és el mòbil que carrega de forma més ràpida al món.
Sí, bàsicament amb aquest mòbil també s'ha pogut veure el fabricant Realme amb el seu espectacular GT3, un mòbil amb les màximes prestacions tècniques que podem trobar en l'actualitat, però a més amb la càrrega ràpida, més ràpida del mercat.
Jordi, veiem, el primer que ens anunciem, bueno, ells ens han fet una mica uns segments, ens diuen que passa del 0 al 20% en menys de 80 segons.
Sí, ho heu sentit bé, és a dir, en 80 segons podeu cargar el 20% de la bateria. Això és molt ràpid.
Que teniu una mica més de temps i teniu, en lloc d'aquests 80 segons, que és poc més d'un minut, teniu 4 minuts, o sigui, el temps d'arribar a casa, deixo les claus, vaig un moment al lavabo i surto, són 4 minuts, 50%.
Sí, xifres espectaculars.
I, a més, pel complet, amb 9 minuts.
Realment són xifres espectaculars, que semblen de pel·lícula, i això ho aconsegueixen gràcies al seu cargador de carga ràpida de 240 watts. Quan encara estem veient al mercat mòbils que apareixen amb cargadors de carga ràpida de 60 watts, Realme ja
ens presenta... I de menys, n'hi ha de 30, que diuen carga ràpida.
Sí, i veiem com ja Realme ens presenta el seu GT3, que va a això, a 240 watts, i només en 80 segons ja podem cargar el 20%.
Jordi, sí, és que dona per repetir-ho, 80 segons, 20%, 4 minuts, el 50%, 9 minuts, bateria a tope.
Sí, sí, és a dir, a vegades podeu dir, no, en un bar, me deixeu enxufar el mòbil, enxufar l'esperat 80 segons, que és un minut i 20 segons, i ja estic, i ja està, i ja podeu...
Ja fem, sí, ja tenim un 20% més de bateria.
Realment és espectacular.
Doncs aquesta és el que ens ha presentat realment. Hi havia més coses de l'estant? Sí, és igual, tothom mirava això. Aquesta és la gran novetat de Realme. A partir d'aquí algú dirà, hi ha algú més que faci el mòbil? Bueno, tampoc és un mòbil dolent, no té l'últim processador, té un 8 generació 1, bueno, també el tenim amb diverses característiques fins a arribar fins a capacitats d'un tera, o sigui, tampoc us penseu que és un mal mòbil, i tres càmeres...
És un bon mòbil també a nivell de prestacions.
És un bon mòbil a nivell de prestacions, però clar, ha quedat eclipsat la resta de prestacions per aquesta càrrega ultra mega ràpida.
Sí, sí.
Què diem sempre? Les bateries no milloraran, però que sí, que el que milloren és la càrrega. I també us volíem parlar de Motorola. Per què? Doncs hi ha dos fabricants que us volem comentar, que són Motorola i Huawei, que encara que sembli que no, doncs hi són. Motorola ens ha preguntat, o ens ha vingut a dir, si necessitàvem cobertura per satèl·lit. Doncs jo us porto el Defi 2.
Sí, ens ha presentat un nou mòbil que s'anomena Defi 2 i compta amb connexió satèl·lit integrada. I bàsicament és el Defi Satellite Link, que s'afegeix al telèfon o mòbil de manera opcional.
Uh-huh. O sigui, tenim, d'una banda tenim el mòbil Defi 2, que porta d'això, i algú diu, no, és que jo de mòbil ja en tinc, doncs tens el Defi Satellite Link. A grans trets, Jordi, aquí el que ens venen a dir és, no et compris un mòbil nou, si el nostre ho té, però si no et vols comprar un mòbil nou i necessites tindre aquesta connexió per satèl·lit, doncs nosaltres et donarem un aparell que el connectes a l'USB del mòbil i avall que fa baixada.
Sí, per tant, veiem com les companyies, no, amb aquest mobile, sembla que aposten molt per la connexió per satèl·lit amb els mòbils.
Uh-huh. I qui no aposta per la connexió per satèl·lit, sinó que continua creient en les virtuts del 5G, és Huawei. Sí, Huawei també hi era. Encara està viva Huawei i està al mòbil i, a més, no té un dels stands petits.
No, té l'estand més gran de tots els fabricants. Per tant, Huawei impressiona amb la presència que té en aquest mòbil i no només de mòbils viu. Bàsicament ens presenta també la seva tecnologia sense fils, que és la que s'anomena 5,5G. Bàsicament una tecnologia que supera en prestacions el 5G i per tant encara és 10 vegades més de velocitat, és més ràpida que l'actual.
A grans trets aquesta és la bandera, és 10 vegades més ràpida que el 5G i pot oferir 10 vegades més de connexions simultànies que el 5G, és el 5,5G.
Veurem si després la pot desplegar tot el món i no li prohibeixen.
Aquest serà el problema, eh? Veurem, ells diuen que sí, que això és el que fa falta i això és el que ens permetrà tindre, donar ja la renda lliure a la conducció autònoma, als cotxes que vagin sols, a veure vídeos allà on faci falta, a la resolució que faci falta, doncs el 5,5G, 10 vegades més potent que el 5G. Aquesta era la gran bandera de Huawei. Veurem si el que dius tu, Jordi, potser és la gran bandera, però després no li deixen desplegar perquè diu que els seus routers fan espionatge.
Sí.
Això és el que us volíem explicar, grans trets del mobile. Hi ha més coses al mobile, sobretot hi ha molta connectivitat, xarxes, fabricants de routers, heu vist que no han parlat d'Asus, no han parlat de... N'hi ha moltíssimes de coses al mobile, però és que, clar, és una fira enorme i no dona temps tampoc per explicar-ho tot. Deixem el mobile enrere i parlem d'altres temes. Anem a parlar-vos d'Apple, per desintoxicar-nos una miqueta, amb dues coses que s'han sabut, són filtracions, no estan al 100% confirmades, però segons una filtració del disseny de l'iPhone 15... amb Dynamic Island i amb connector de USB-C. Finalment, el Lightning és història.
Sí, bàsicament no pot ser perquè vulguin, sinó perquè els obliga la Comissió Europea i, per tant, sembla ser que pel iPhone d'aquest any, del setembre, octubre, 9, doncs tindrem ja connector USB-C.
A part d'això, aquest Dynamic Island, recordem que ja que no podem treure la gota, de moment aquella de la càmera a la pantalla, doncs tindrem aquesta illa que s'expandeix o redueix i s'adapta una mica als continguts en funció del que tinguem.
Sí.
Aquesta és una de les primeres filtracions. La segona filtració ens parla de l'iPhone SE 4.
Sí, la versió més econòmica de l'iPhone estarà basada en el nou iPhone 14, amb el que trobem a l'actualitat, i a més comptarà amb pantalla OLED, per tant, serà un mòbil de qualitat.
Doncs aquesta també és una filtració, haurem d'agafar-ho de moment amb pinces, però diu que podria ser també el primer que compti amb un xip 5G dissenyat per la pròpia Apple. Al final, el germà petit, no sé si és que el volen fer anar una mica com a banc de proves o és que li volen donar una espenta perquè, com que no l'actualitzen tan sovint, doncs aguanti o tiri uns anys. Veurem si es confirma. També us volem explicar l'eina esborrador màgic de Google Fotos. Per què? Perquè és una eina que fins ara venia limitada als Google Pixel, als terminals de la companyia, i ara arribarà a tothom, tot i que pagant.
Sí, és una funcionalitat que fins ara només podíem trobar als píxels, com diu l'Oriol, i bàsicament el que fa és de qualsevol fotografia pues, borra els objectes que ens fan nos. No haurem d'agafar un Photoshop i fer-ho amb la vareta màgica o fent un altres amb les nostres habilitats, sinó que ho fa sol.
Doncs que heu tirat una foto i després adoneu que a terra hi havia una llauna que us fa nos, llitxafada.
O una persona
o
que no
volia...
O fins
i tot una persona arnadera. A vegades tirem la foto i diu, sempre hi ha gent per internet demanant algú pot treure d'aquesta foto aquella persona que surt per darrere? Doncs amb aquesta eina es fa.
Ho apareix el vostre cunyat i el voleu traure de la foto.
Bueno, això ja és anar un pas més enllà. Doncs de moment pagant per això. Haurem de tindre la subscripció Google One o tindre un telèfon Pixel. Sí. Però bueno, la subscripció Google One, recordeu, la més barata són 2 euros al mes. També us volem parlar de YouTube, perquè diuen que està provant un mode de 1080p, o sigui, un Full HD, però amb més bitrate, possiblement a traure'n diners.
Sí, bàsicament això vol dir que no podrem, és a dir, que continuarem veient vídeos de 1080p a YouTube, però ho haurem de pagar.
Doncs aquesta és la idea, Tindrem la versió 1080 bàsica, que seria com fins ara, però si algú diu és que encara ho comprimeix massa i no m'acaba d'agradar, doncs tindrem una versió possiblement de pagament, o potser directament aquesta no serà de pagament, sinó que el que ficaran de pagament serà de 4K. La qüestió és que ja estan experimentant, Ja ho van dir fa dies, YouTube està buscant la manera de que amb els anuncis no fan, pobres, no tenen prou, i llavors està buscant la manera de traure quartos d'algun altre lloc i segurament parlarem de YouTubes de subscripcions escalables. També us volem explicar una curiositat, i és que el Windows 11 incorporarà una nova funcionalitat que, bueno, deixarà a una aplicació que tots segurament heu fet en alguna vegada, que és l'administrador de tasques, en l'oblit.
Sí, bàsicament a tothom utilitzant un Windows li ha passat, bàsicament, que se'ns ha bloquejat una tasca. Bloquejat, no funciona, i el que volem fer és finalitzar-la. Moltes vegades alguns apaguen i engeguen l'ordinador, una solució tampoc no molt òptima, i l'altra és utilitzar l'administrador de tasques i finalitzar-la. Això sembla ser que ja no caldrà i, per tant, de manera molt senzilla, només de la barra de tasques, la podrem tancar.
Doncs aquesta serà una de les funcionalitats noves que es preveu que pugui portar el nou Windows 11 amb una nova versió que surti, i és que directament de la barra de tasques tindrem un botonet, una opció més, que serà finalitzar la tasca, sense haver d'anar a l'administrador. I també us volem explicar, abans d'anar a videojocs, que WhatsApp està provant una característica que molts trobaran encertada, que és la edició de missatges.
Sí, sembla ser que finalment ha arribat l'hora que WhatsApp ens permeti editar els missatges que vulguem dintre de l'aplicació. Per tant, després d'un error d'escriptura, no l'haurem de borrar o no podrem fer res, sinó que bàsicament la podrem editar.
Doncs Jordi, benvingut sigui, perquè recordem que sí, teníem l'opció de borrar el missatge, però després passava allò de que hi havia aquest missatge eliminat. Llavors l'altre interlocutor preguntava què m'havies enviat que ho has eliminat, no?
Sí, sí.
Ara s'acabarà, Si heu d'eliminar un missatge perquè hi ha una falta ortogràfica molt greu o alguna cosa que no volíeu dir, el podreu editar i podreu canviar-ho. Anem a parlar de videojocs. Vinga, va, comencem per notícies greus i... Ai, greus no, breus, No són greus, sinó que, bueno, per algú potser sí que ho seran perquè ens han parlat de requisits mínims i hem de parlar de requisits per al Baldur's Gate 3.
Sí, un joc molt esperat, és un RPG, un joc d'estratègia, que bàsicament ens completa una saga que va sortir fa molts anys i no teníem novetats ni cap nova entrega des de fa molt. Per tant, bueno, un joc de rol excel·lent, que és el Baldur's Gate 3, i de moment sabem que funcionarà en PC, amb un Core i5 i una gràfica, amb un nom d'un FX 8300, 8 GB de RAM, i una Nvidia GTX 970 o una RX 480.
No és excessivament exigent, però Jordi, ens estàs parlant de mínims.
Sí, això és els requisits mínims. Visualment se li han afegit moltes millores gràfiques i, per tant, complirà visualment, per això el Baldur's Gate.
Uh-huh. Doncs l'hem d'esperar encara, perquè ens has dit de data llançament a l'agost.
Sí, estarà disponible el 31 d'agost.
I una altra que us volíem explicar, amb notícia breu, és entorn del Diablo 4.
Sí, esperem que aquest Diablo 4 tingui molt més èxit que l'anterior entrega i bàsicament s'està preparant una beta oberta que els usuaris ja podran disfrutar i serà per a final de març.
Jordi, ens parlen també de quins són una mica els requisits,
Sí, d'entrada funcionarà amb DirectX 12, Windows 10 i qualsevol disc dur amb 45 GB d'espai lliure. Com a processadors també recomanarà com a mínim un i5.
Uh-huh. Aquest encara menys exigent, O sigui que qualsevol quasi bé podrà gaudir-lo aquest joc,
Sí.
I si no voleu esperar aquests dos jocs que explicàvem, perquè encara falten alguns més que altres de temps, parlem de jocs de la setmana, jocs que ja puguem tocar. Comencem pel Destiny 2.
Sí, us parlem d'una expansió del Destiny 2 que s'anomena Eclipse. Per tant, amb aquesta expansió ens amplia i omple de neons aquesta nova expansió. Els guardians s'enfrontaran a una amenaça d'extinció, a la qual haurem d'enfrontar-nos als estrets carrers del món que s'anomena Neomunda, que és on passa el Destiny 2, i amb una localització plena de gratacels gegants, entre els quals es podran desplaçar usant el nou ganxo que ve amb el nostre personatge i també amb la nova subclasse que hem de tindre, que és Atadure. Millores d'interfície, armes noves, incursions, etc. Un resum de centenars d'hores de contingut amb què podrem gaudir o continuar gaudint d'aquest videojoc del Destiny 2. Per tant, molt recomanable per a tots els fans. Com diem, haureu de tindre el joc original, ja que és una expansió, i està disponible per a PC i totes les PlayStations i Xbox.
Eclipse s'anomena aquesta expansió, eh? Més propostes per aquesta setmana és Scars Above.
Sí, us parlarem d'un videojoc on la història comença quan una estructura alienígena gegantina i enigmàtica que la humanitat ha batejat com a Metaerde arriba a la Terra. Ens fan anar a investigar-la, nosaltres que som el protagonista, i el seu equip són transportats a un planeta estrany, distant i, per descomptat, ple de perills, criatures estranyes i de les quals haurem de defensar-nos mentre s'investiga com poder tornar a casa. Amb aquestes premisses podrem disfrutar d'aquest Scars Above.
Doncs això, s'ha descobert una estructura alienígena estranya i ens envien allà a veure què és el que hi ha. Em sona una mica l'argument d'Alien, això, eh?
Sí, sí, sí. Bueno, ens transporta en un món diferent.
Doncs Scars Above s'anomena i, a més, veiem que està disponible en diverses plataformes, menys la de Nintendo. També us volem parlar de Catan. Catan, sí, parlem de Catan, l'edició de consola.
Sí, a molts els hi sonarà el nom de Catan com a joc de taula.
Sí, per això.
És molt popular, amb la seva versió original i totes les expansions que podem trobar. Pues bé, ha sortit una versió per disfrutar-la amb videoconsoles i, bàsicament, manté el mateix estil que els jocs de taula i, per tant, podrem jugar en format digital, aconseguint recursos, construint camins i expandint el nostre petit empari. Bàsicament, amb aquesta expansió, bueno, amb aquesta versió digital, que és molt similar, com diem, a la versió que trobem amb el joc de taula.
No és la primera vegada que es veu això, eh? En consoles trobem monopolis, trobem de tot, jocs que són de taula perquè no tindre'ls a la pantalla.
Sí, podem jugar amb la nostra videoconsola i, per tant, també, bueno, contra la mateixa màquina i, per tant, no ens faltarà companyia a persones per poder disfrutar.
Més propostes. Fight and Rage.
Sí, el Fight and Rage és una ode als videojocs de barri que hi havia les recreatives dels anys 90. Per tant, amb un estil pixelat així del mateix estil deliciós i una jugabilitat que tenien característica aquests videojocs que és espectacular, però que bàsicament podrem encadenar combos infinits, joc d'acció a raudals i que bàsicament, com diem, és això, un joc de lluita del carrer dels que trobàvem a les recreatives d'abans.
Jocs aquests que, el que diem, era fàcil d'aprendre. Tothom sabia com es jugava, però després hi havia alguns que eren autèntics fletxes. I dius, com ho fa? Com mou les mans tan ràpides? O sigui, hi havia molt marge per millorar i per perfeccionar-se. Fight and Rage s'anomena, una proposta per a consoles.
Sí, PlayStation 5 i Xbox.
I finalment, l'última novetat d'aquesta setmana és el Fitness Boxing.
Sí, us parlem d'un videojoc, de com no podia ser on ens indica el nom és de boxe, i bàsicament és un videojoc que és una meravella de jugar amb boxe, i bàsicament és un videojoc on haurem d'entretenir, ajudar a fer l'exercici del nostre dia a dia i després participar en campionats de boxe. Bàsicament està disponible per a Nintendo Switch.
O sigui, entrenar-nos, fer la nostra sessió de fitness, però encarada a la boxe.
Sí, sí.
Bueno, és una proposta més que tenim per a Nintendo Switch. Abans d'anar cap a l'apartat de videojoc, Jordi, sempre ens portes una propera estrena. Què han de tindre al radar?
Sí, un joc que és molt popular, sobretot entre els més petits, que és el Minecraft Legends.
Doncs Minecraft Legends, un joc multiplataforma i que vens a explicar-nos de que el tindrem disponible ben aviat.
Sí, és un joc d'acció tàctica, bàsicament per als més petits, que estarà disponible per a PC i totes les videoconsoles i que ens expandeix el món de Minecraft passant a ser un RPG tàctic i estratègic de la mà del Minecraft, amb aquesta nova entrega que s'anomena Minecraft Legends.
Doncs Minecraft Legends, com diem, estarà disponible des d'ordinador a PlayStation, Xbox, també per la Nintendo, i haurem d'esperar per això fins a finals d'abril, eh?
Sí, a finals d'abril podrem disfrutar-lo ja.
Minecraft Legends. Si a casa teniu algú que sigui fan del Minecraft, doncs que sapigueu que aviat li podreu fer aquest gran regal. I acabem ja el programa i ho fem amb l'apartat del concurs, un concurs que, recordem, hem tancat, ja no anem més enllà amb el concurs.
Sí, hem tancat ja, s'acaba ahir, regalàvem 50 euros, no hi ha hagut massa gent que hagi encertat la pregunta, també ho hem de dir. També la d'aquesta setmana la ficarem superfàcil perquè participeu aquest mes de març, però us diem la pregunta del mes passat i la resposta correcta i qui ha guanyat.
Doncs la pregunta era el nom del nou sistema operatiu de Google per l'Internet de les coses, Internet of Things.
Sí, teníem quatre opcions, que era Windows, Android, Android Things i Wear OS.
Doncs n'hi ha algunes que no són ni de Google. Aquestes ja es descarten automàticament.
Sí, bàsicament...
Windows no és de Google, és de Microsoft.
Sí.
I Wear OS tampoc és de Google.
Sí. Per tant, la resposta correcta era això, Android Things.
Doncs Android Things, aquesta era la resposta que buscàvem. I tenim algun guanyador, Jordi, ja?
Sí, tenim un guanyador que és Dani Rodés.
Doncs Dani, ja ho sap, el Dani té 50 euros per comprar a Comsa Online. Només cal que s'acosti ells directament. De fet, des de Comsa s'enviarà un missatge al Dani notificant-li. I a partir d'aquí només caldrà que s'acosti a Comsa Online amb aquest missatge per a aconseguir aquest fantàstic premi.
Sí.
Jordi, per això teníem tancar el concurs, però sempre que tanquem concurs o intentem obrir-ne un altre, no?
Sí, la pregunta us la fem ara, la trobareu ja a la pàgina web de Comsa Online, i bàsicament la pregunta ens pregunta en quina ciutat es realitza el Mobile World Congress.
Difícil aquesta, eh?
Difícil.
Difícil. Doncs la pregunta és aquesta, ja veieu que us ho posem fàcil perquè volem que tots participeu i tingueu l'oportunitat de guanyar.
Bàsicament, a l'últim concurs només hi havia dues persones que havien encertat la pregunta.
Doncs aquesta suposo que l'encertarà molta més gent. Sí. Ja ho fem, això. A vegades, com en alguna costa més, després busquem facilitats. Doncs ja ho sabeu, aneu a la web de Comsa Online per participar, deixeu la vostra resposta. Amb això posem el punt i final. Moltes gràcies per ser-hi. Ens trobem la setmana que ve, dimecres que ve.
Fins dimecres que ve.
Adéu-siau a tothom.
Adéu.
Tot el món de la informàtica a radiobalaguer.cat. Radiobalaguer.cat, un espai patrocinat i realitzat per Comsa Online de Balaguer. Radiobalaguer.cat, tots els dimecres a les 9 del matí i a les 8 del vespre a la sintonia de Ràdio Balaguer.